Buen día, soy Diego Fernández, jefe de la demarcación de costas de Cataluña, con sede en Barcelona. Veo algunas caras conocidas por aquí. Yo llevo aproximadamente pues 2 años y pico, casi 3 en el cargo. Doy las gracias al Ayuntamiento de Sitges y a Bioeconomic por la invitación que nos han hecho. Vamos a hacer una breve ponencia. Yo haré una introducción y Sara Contel, mi compañera, una técnico de la demarcación de costas, explicará más en profundidad el tema técnico de lo que os venimos a contar hoy. Aquí sabemos que en Sitges el tema de las arenas es un trending topic, como se dice ahora, el tema social, el tema internet. Entonces, venimos a dar nuestra visión más técnica, más de administración. Supongo yo que hay otros, se puede ver desde otras perspectivas también. Por supuesto, siempre nosotros tenemos ánimo de dialogar, de llegar a consensos. Entonces, vamos a dar nuestra visión de este tema. Sobre todo nos vamos a centrar en los dragados marinos, que entendemos que es una de las cuestiones más importantes y más de actualidad que hay ahora. Entonces, os hago una breve introducción. Las arenas forman parte de lo que se llama el dominio público marítimo terrestre, que es uno de los demanios de las partes que pertenecen a toda la ciudadanía. Pues tenemos este dominio público nuestro, ahí está el dominio público hidráulico, que son los ríos, el dominio público ferroviario, que tenemos en todas las infraestructuras de ferrocarriles. Vamos, hay diversos tipos. Entonces, como primer apunte, siempre me gusta indicar de que muchas veces recibimos consultas o recibimos algunas comunicaciones en las que pues alguna entidad pública, algún ayuntamiento te hablan de, oye, que quiero ahora gestionar mi arena, quiero hacer esta actuación con mi arena. Oye, como la tengo esta arena enfrente de mi término municipal o dentro de mi término municipal, es mía. No quiero que venga nadie y me quite mi arena. Pues la primera, el primer inciso que quiero hacer yo, que no es de nadie esta arena y es de todos. O sea, es dominio público. Entonces, para cualquier actividad que se quiera hacer con esta arena, ya partiendo de que el dominio público marítimo terrestre se establece en la Constitución española, pues como aquí podéis ver en la transparencia, la zona marítimo terrestre, las playas, las aguas interiores y el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental son bienes de dominio público, es decir, son de todos. Para realizar cualquier actuación con esas arenas se necesita un permiso de la Administración pública. Ya en la propia Ley de Costas del año 88, que fue reformada en el 2013, y en el Reglamento General de Costas, que salió luego en 2014, que ha tenido también alguna modificación, se definen estas arenas, que es la de las que vamos a hablar hoy, pues dentro de determinados artículos, pues eso, que este dominio público, tenemos arenas, tenemos escarpes, bermas, dunas, en el propio fondo marino, una vez que ya te metes en el mar también, pues eso, el lecho, el subsuelo. Toda actuación que se quiera realizar con esas arenas necesita un permiso administrativo. Como ya hemos dicho, esto parte de la Constitución española, el titular de ese dominio público marítimo terrestre es el Estado, pero tiene una particularidad que aquí en Cataluña el Estado ha transferido determinadas funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña y es la Generalitat la que tramita normalmente los títulos, pues autorizaciones, concesiones. Entonces, cualquier actuación que se pretenda realizar, pues podemos tener en la cabeza pues, una obra que esté en una playa, que esté en el mar, un dragado. Todo eso lleva mucho lío administrativo, temas competenciales. Por poner un ejemplo, pues cuando, por ejemplo, se realiza un dragado de un puerto, tenemos una bocana muy soterrada de arena, es necesario quitar esa arena para que los barcos puedan navegar correctamente. Se tiene que tramitar primero un permiso para que el área de puertos de la Generalitat dé el ok a que se retire esa arena y luego normalmente esa arena depende del destino que tenga, imaginemos que se lleva a una determinada playa, pues es el Servicio del Litoral el que tramita esa autorización para llevar la arena a la playa. Es decir, para una actuación única de dragado se necesitarían dos permisos, Dentro de esos permisos, como ya sabéis, pues se piden informe a diversas administraciones. O sea, siempre hay mucho lío, entre comillas, administrativo, pero la suerte que aquí en Cataluña estamos muy bien coordinados. A nivel técnico, todas las administraciones vamos muy de la mano y cuando hay alguna actuación, digamos, urgente, todo el mundo vamos de la mano y corremos y suelen salir las cosas casi siempre bien. Otro tema que quiero puntualizar brevemente es que eso, las arenas, todo el mundo tenemos en la cabeza, pues eso, que determinadas veces pretendemos las administraciones o las empresas hacer una determinada obra, moverlas, hacer un dragado. La propia naturaleza ya las mueve, o sea, hay una dinámica litoral, esa dinámica litoral mueve las arenas, que las arenas vienen pues de cabecera de los ríos, que poquito a poquito llegan al mar, tienen distintas fuentes, pero vamos, en resumen, ya la propia dinámica litoral se encarga de muchas veces de redistribuir esa arena. Problema que hay determinados obstáculos, pues todo el mundo tenemos en la cabeza, pues los puertos que hemos construido, ha construido el hombre. Hay regresiones debidas, pues eso, a los temporales, hay diversas ocupaciones históricas que tenemos en zonas de playa. Entonces, eso obliga muchas veces a que las administraciones tengamos que buscar una gestión para que al final el litoral lo tengamos en el mejor estado posible. Entonces, lo que ya os he comentado antes, el tema de dragados muchas veces se hace para garantizar la navegabilidad de la bocana, a veces también porque algún título administrativo lo exige, pues se me ocurre eso, un puerto es una barrera al transporte de litoral de sedimento, pues hay que garantizar que se pasa arena de un lado a otro del puerto, lo que se llaman los famosos bypass de arenas, para que las playas de un lado del puerto sigan teniendo arena y se puedan seguir utilizando correctamente. Como uno de los últimos incisos, hoy os vamos a hablar de lo que se llama el informe de compatibilidad con la estrategia marina, que es una herramienta administrativa para controlar medioambientalmente cualquier tipo de obra o cualquier tipo de dragado que se hace en el mar. Todo el mundo tenemos en la cabeza la declaración de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental, lo hemos escuchado muchas veces. Pues hay una herramienta más complementaria a esa declaración de impacto ambiental que se llama informe de compatibilidad con la estrategia marina. De eso os hablará largo y tendido Sara. Os quiero hacer llegar eso, que las administraciones nos preocupamos mucho de dónde se saca la arena, estudiamos muy muy bien esa zona, a dónde se aporta, también se estudia todo, fauna, flora, cualquier tipo de perjuicio que pueda haber. Y si no está garantizado que tanto de donde se saca como donde se pone la arena, todos los condicionantes medioambientales son correctos, ese dragado no se va a hacer.
Bueno, partiendo de las tres funciones de la playa, como ha dicho Diego, nuestro objetivo suele ser, cuando viene un dragado, que al final es para nosotros desde la administración la herramienta a corto plazo que existe más fácil para solucionar los problemas de regresión que pueda haber, lo que intentamos siempre buscar es esa defensa de la costa y lo que promovemos es que esa arena de los dragados, siempre que sea viable, como ahora veremos en el análisis que se hace, vuelva a acabar en una playa, porque al final luego llegará invierno y llegarán los temporales y necesitamos esa protección para evitar que el mar entre dentro de la población. Entonces, esta diapositiva un poco explica la justificación del dragado. A la demarcación en general o a la Generalitat nos llegan tres actuaciones fundamentales. Estas actuaciones siempre, excepto la última de obras marítimas, las otras siempre van derivadas de una actividad económica. Al final, una actividad económica y su infraestructura asociada junto con la dinámica litoral, eso crea un déficit de sedimento, una regresión, una acumulación de sedimento en una parte y regresión a otra. Al final es la propia actividad económica del hombre la que un poco propicia que sean necesarios estos dragados, ya sea porque hay un paseo marítimo que impide que se desarrolle la forma en perfil de la playa, porque hay un puerto y eso hace que, pues, por ejemplo, la segunda imagen es el temporal Gloria en el Masnou. Pues el puerto y viene un temporal grande, la dinámica hace que la bocana se quede totalmente cerrada. Entonces, esos dragados hay que hacerlos, no son promovidos o nos gusta la administración hacerlos, pero son necesarios. Entonces, una vez ya sabemos que estos dragados se tienen que hacer, vamos a intentar, y es lo que os quiero trasladar, que se hagan de la manera que causen un menor daño posible, especialmente pues, al medio ambiente.
Y ahora procediremos a l'Amadeu Déu, director tècnic del GEM Geosciències i Exploracions Marítimes, ens presentarà l'estudi tècnic sobre l'evolució temporal de la línia de costa i la regeneració de les platges del terme municipal de Sitges. Gràcies.
Bon dia, moltes gràcies. Abans que res, doncs, moltes gràcies als organitzadors per donar-nos l'oportunitat de presentar aquest estudi. Abans de començar, m'agradaria posar en context quan el vam fer. Això, aquest estudi es va fer a principis del 2021. A nosaltres ens contacta l'Ajuntament de Sitges el mes de febrer del 2021 i en aquell moment ens diuen que, bueno, ens informen que els últims anys s'havien fet una sèrie d'aportacions de sorra a algunes de les platges del municipi i que com a Ajuntament havien pres la decisió de no fer aquestes aportacions l'any 2021. Perquè la seva hipòtesi era que aquesta sorra que s'havia anat aportant al llarg dels anys, doncs, a curt plaç desapareixia i que per tant, doncs, era un exercici que s'havia de fer cada any. Però necessitaven algun tipus de document o un estudi una mica més tècnic que validés aquesta hipòtesi. Val? I aleshores el que ens demanen és si podem fer aquest anàlisi i que el necessiten pel mes de maig, que és quan s'inicia la temporada d'estiu i necessiten, doncs, prendre alguna decisió abans. Val? Aleshores, dit això, doncs una miqueta el nostre objectiu, és a dir, nosaltres els hi fem una proposta de metodologia i ens hi posem al mes de març. Val? Per tant, tenim entre mes i mig i dos mesos per fer aquest informe. Els objectius van ser, primer, vam fer un estudi del clima marítim de Sitges, que avui no hi entraré perquè no tenim pas temps. I després el que vam fer va ser, doncs, vam seleccionar el període 2009-2021 com el període d'estudi complet. Segons la informació que teníem, les aportacions de sorra es van fer entre el 2014 i el 2018. Per tant, vam iniciar l'estudi el 2009 per tenir uns quants anys per veure com era l'evolució natural de les platges, sense aportacions. Després vam analitzar, doncs, per separat aquests anys amb aportacions i, doncs, a partir del 2019 fins l'última dada que teníem abans de la realització de l'estudi. Faré un repàs dels resultats generals de la població. Tinc preparat el document de cadascuna de les platges, però és molt extens. En tot cas, de manera general, si només ens quedem, si agafem tots els transsectes i li posem un número, tots els transsectes del municipi de cadascuna de les platges, ens surt que les platges de Sitges són estables. Val? Aquest resultat és molt enganyós, perquè clar, aquí el que hem d'anar és una miqueta més en detall i analitzar cadascuna d'elles. En qualsevol cas, sí que hi ha una tendència, aquí estan marcat tots els transsectes del municipi, aquí teniu el comportament de cadascun d'ells, sí que s'observa com un comportament més estable a la part sud i un comportament més erosiu a la part nord. Aquí està una miqueta més de detall. Bueno, com a resum, anant de sud a nord, per posar-li una petita descripció del que vam observar. Doncs sí que veieu que a la part més sud hi ha una sèrie de platges estables o amb certa tendència erosiva, però que a mesura que ens anem apropant al nord, doncs el comportament o de les platges és clarament erosiu i en alguns casos, com a les botigues, doncs és extremadament erosiu en els últims anys. Quant a l'efectivitat de les aportacions, doncs en les platges que es van fer aportacions, que no són totes, el que vam observar és que, recordeu, les aportacions són aquestes línies contínues verticals, sí que s'observava que a curt plaç hi havia un augment d'aquesta distància útil, de l'amplada de la platja, però que de seguida arribava un temporal i aquesta distància útil tornava a ser relativament semblant al que era abans de les aportacions. I això ho vam veure en totes les platges, en totes les aportacions de sorra. Aquí teniu alguns exemples de la Bassa Rodona, la platja de Sant Sebastià, la de l'Estanyol i de Riera Xica. Això és un comportament molt evident en cadascuna de les platges. I finalment, només un apunt que no formava part d'aquest estudi, però ja que ho vam veure, doncs ho vam incloure, és com en algunes platges es va observar que després d'alguns temporals, aquest cas és el Glòria, aquest el que està aquí marcat, doncs la següent imatge satelital s'observava un retrocés molt evident de la platja, però que de manera natural, sense aportacions, doncs la platja recuperava en molts casos l'amplada que tenia abans dels temporals. Per tant, les conclusions, doncs, bueno, en definitiva, en aquest cas, doncs, les aportacions de sorra eren una activitat que donava un benefici a la platja, però a curt plaç, diguéssim que salvava la temporada d'estiu, si ho volem dir d'aquesta manera, però de seguida que venia un temporal, doncs tota aquesta sorra portada se l'emportava el temporal i tornava a la platja a la situació anterior. Per tant, doncs, sembla que no és una mesura sostenible ni econòmica, ni ambiental, ni socialment, entenc.
Ara passarem a la ponència d'Òscar Stover, president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, amb el títol Platges, patrimoni de Sitges.
Bueno, jo moltes gràcies abans de res per convidar-nos. Jo faré un petit break en aquesta jornada de dades tècniques i molt interessants que ens està oferint l'Ajuntament de Sitges. Vull agrair especialment a la Carme que ens hagi, posat en marxa aquesta jornada i ens hagi convidat a participar. I la meva participació la vull centrar simplement en dos temes. Un, reforçar el que crec que és conegut, que les platges són patrimoni de Sitges i crec que és un patrimoni molt important. I dos, parlar una mica de tot aquest debat al que feia menció el director de la demarcació de costes que hi ha hagut a Sitges per al tema de les aportacions i de més, i perquè el sector econòmic doncs, ha estat un dels principals promotors d'aquest debat que espero que, tot i que vull explicar-ho, a partir d'avui agafi una nova dinàmica i sigui de col·laboració i de trobar solucions. No? Volia començar amb quatre anècdotes personals. No? Jo, gràcies a que el meu pare va venir a viure a Sitges, he pogut passar durant tota la meva vida moltes temporades cada any en aquest poble. I un dels meus primers records és jugar amb la meva germana amb cubells de sorra allà davant del Club de Mar a la platja de la Bassa Rodona. Aquesta platja avui ja no existeix. De fet, em sap greu dir-ho i no sé exactament aquest estudi de l'estabilitat de les platges, que jo no sóc ningú i Déu em guardi de rebatre això, però és tan estable aquesta platja com hem vist que ja no existeix. És a dir, és tan estable que l'Ajuntament en la passada legislatura va barrar l'accés i ara no es pot accedir. De fet, al Club de Mar l'activitat nàutica l'ha hagut de desplaçar a la platja de la Barra perquè tampoc poden treure vaixells perquè no hi ha sorra. És a dir, fins a aquest punt és estable aquesta platja. Més tard vam anar a viure davant de la platja de la Riera Xica, a prop de la Torre de Benaprés. Allà jugava pales i jugàvem amb les pilotes aquelles de Nivea que deixaven caure els avions i aquesta platja, avui en dia, aquest tros de platja tampoc existeix. De fet, no només no existeix aquest tros de platja, sinó que va caure ja fa molts anys un tros de passeig marítim, perquè aquesta platja, evidentment, feia funció també de protecció del nostre passeig marítim, que és un altre dels grans patrimonis del nostre municipi. De fet, el passeig marítim, en alguns trams, s'està notant una altra vegada una certa erosió i un risc de tornar a perdre alguns llocs del passeig marítim. No? Ara sóc pare i aquest estiu he anat a la platja de les Anquines amb els nens. Doncs, com diu la pròpia web de turisme de l'Ajuntament de Sitges, i no vull fer cap errada, és una platja que afavoreix el bany en poques onades i és molt freqüentada per famílies, per això vam anar. Tanmateix, caldria afegir que també s'ha convertit en perillosa per la integritat de qui la freqüenta, perquè l'entrada a l'aigua, que abans hi havia molta sorra i tenim tots aquesta constància que a Sitges cal caminar lluny per poder enfonsar-se, ara està plena de pedres esmicolades que generen un dany als peus. De fet, vaig sortir amb una ferida que encara avui s'està curant. I per últim, fa un parell de setmanes, amb un amic aquí present també, vaig voler anar a conèixer un dels nous serveis de platges, un dels nous xiringuitos, guinguetes, que és el que tenim aquí al costat de la platja de Sant Sebastià. La visita tanmateix va durar poc perquè, tot i que està molt enganxat al passeig, es va aixecar una mica de vent de llevantada, que aquí és típica Sitges, es van aixecar unes onades que van arribar fins a la terrassa i vam haver de sortir amb els peus mullats de la pròpia guingueta. No? I és una de les platges que tradicionalment més amplada de platja tenia. No? Les platges de Sitges no només són molt importants des d'un punt de vista sentimental per tots els qui les hem gaudit. Són una font de record i vivències, però també són un actiu imprescindible per entendre l'economia local de Sitges i la singularitat del nostre municipi. Sitges és referent, com sabeu tots, perquè fa molts anys vam començar sent una destinació preferent de turisme LGTBI, perquè teníem una identitat liberal, una mentalitat oberta. Després vam allargar la temporada amb l'organització d'esdeveniments. Cal esmentar aquí el Festival de Cinema Fantàstic o de Terror, que ara és fantàstic, gràcies a la gran feina de les administracions públiques i la col·laboració público-privada, i avui és el que és. I als anys 90 va començar una transformació que jo crec que és fonamental en la nostra història, que és començar el turisme a negoci, de reunions i convencions, cosa que permet mantenir l'activitat a Sitges durant tot l'any, a diferència del que passa amb altres municipis litorals. I això fomenta que tinguem unes taxes d'ocupació, d'empleo, molt més estables i molt més altes que en qualsevol altre municipi litoral. El fil conductor de tot això sempre ha estat la presència de la platja i del passeig marítim, que han estat sempre i són l'atracció principal dels visitants a la nostra vila. De fet, avui en dia, l'activitat que es genera al llarg de l'any, aquí és una dada que vull donar important, perquè també s'ha comentat fa un moment, no?, que l'aportació de sorra permet potser salvar la temporada. Jo voldria donar una dada perquè estiguéssim una mica al cas de què representa això de salvar la temporada. El turisme de sol i platja que tenim els mesos de juny a setembre representa entre un 65% i un 70% del total d'ingressos de l'any. És a dir, el total d'ingressos que fa el municipi, tot i la gran desestacionalització que hem viscut en els darrers anys i que és una gran feina i que hem de continuar endavant, avui encara representa un 65 i un 70% dels ingressos del municipi i, per tant, de la font de vida de moltes famílies. Per tant, salvar la temporada representa salvar el 70% dels ingressos de Sitges. Jo crec que ja això és un motiu per tenir en compte aquesta aportació de sorres. El desencís o el que hem patit des del sector econòmic, però jo crec que també des de la societat civil de Sitges, i no en va, hi ha una plataforma que s'ha constituït en els darrers anys de Salvem les platges de Sitges, on la societat civil, el que s'anomena els habitants de Sitges, han pogut donar el seu suport. Ve provocat una mica per aquest abandonament o aquesta omissió per part de l'administració local de mantenir el nostre important patrimoni, basant-se en suposats motius mediambientals, quan estem escoltant, i avui ho hem reforçat i ho agraïm, que el dragatge i l'aportació de sorres es fa d'una forma absolutament garantista al nostre litoral, tant pel medi ambient com per les persones, si ho hem entès bé del que ens acaben de dir, a banda de que la nostra composició costanera doncs sí que té alguna zona que cal tenir en compte de preservar, però a distàncies bastant superiors. Tots, insisteixo, tots veiem que quan entrem al mar, per arribar a 13 metres de profunditat, hauríem de caminar doncs, una bona estona si és que poguéssim caminar, no? Per tant, la distància del port, que crec que avui en dia, i l'Albert parlàvem l'altre dia, té un calat de 3 metres, no de 13, fins a anar a les platges, doncs aquesta profunditat des del port de les platges deu voltar doncs als 4 o 5 metres, m'imagino, tot i que no sóc expert. No? És evident que estem en un escenari de canvi climàtic que no ajudarà a la regeneració de la sorra que van perdent les nostres platges. Hi ha previsions de pujades del nivell del mar, que a final de segle s'espera que sigui de fins i tot un metre si no canvia res. Tanmateix, la pèrdua de sorra que s'ha produït fins ara al litoral, i ens ho han remarcat, ve principalment lligada a la manca d'aportació de sediment per part dels rius, perquè s'han fet embassaments o s'han reforestat conques fluvials, i a les obres costaneres efectuades en el darrer segle principalment, com ports, com urbanitzacions, com el que sigui, que han bloquejat les corrents marines. És a dir, la mà de l'home, el factor humà, és el que ha alterat la dinàmica litoral. Per tant, en un municipi on la feina, l'ocupació, el progrés, el benestar depenen de la nostra platja, de la nostra sorra, crec que la mà de l'home també ha de poder contrarrestar els efectes que la pròpia mà de l'home ha generat, no? Cal fer-ho de la forma més sostenible possible, i això estem d'acord tots, preservant els ecosistemes que pugui haver, siguin puntuals o més grans, i tant de bo es vagin regenerant i vagin a més, però sense oblidar que és tan o més important preservar la qualitat de vida i els drets de les persones, no només de la fauna i la flora. Fa més de 30 anys que es parla de regenerar les platges del municipi i no s'ha aconseguit fer res fins ara, i ho hem parlat tots moltes vegades. S'han dut a terme innumerables jornades, innumerables debats, Per parlar del problema i no s'ha avançat gaire en la solució. Jo espero, i la Carme ens ho ha deixat clar avui, que avui sigui el punt de veritat de partida d'aquesta solució definitiva i que no haguem de seguir parlant d'aquest tema i podem parlar d'uns altres. No? Segurament ara veurem moltes solucions com espigons més llargs, espigons en L, espigons en T, potser tornem a parlar dels famosos biorocs, fins i tot igual es pot parlar de com es fa a Califòrnia, o s'està provant a Califòrnia, desmicolar el vidre per utilitzar el silici, que al final la sorra no és més que silici, per aportar-ho a les platges, però al final la solució que es triï tècnicament serà perfecta i estarem tots d'acord. Però el que hem de saber i el que hem de recordar és que aquesta implantació trigarà 5, 6, 4, 7 anys, no serà una cosa d'avui per demà. Entre el disseny, l'aprovació de pressupost, les audiències públiques i a més, trigarà. Per tant, jo crec que ens hem de centrar en què passa entretant, no només en aquesta solució definitiva, sinó en entretant. I vull fer un incís per agrair tot el treball que fan els tècnics de les diferents administracions, entre ells els de l'Ajuntament de Sitges, en poder dur a terme aquestes feines quan s'aproven, no? És a dir, no té res a veure una cosa amb l'altra. Quina és la solució a curt termini? Doncs ho ens han dit, no? Sembla sensat pensar que l'aportació de sorra és el que ens pot permetre seguir salvant les temporades, no? El dragatge dels ports és necessari i tot i que s'ha indicat que retornar les sorres representa, o sigui, no representa un gran impacte mediambiental si es fa de forma amb garantia i si es fa amb quantitats raonables, reguladament i de més, en els darrers anys això no s'ha fet per motius que ens són difícilment comprensibles. De fet, la ministra de Transports, la Raquel Sánchez, que va ser exalcaldessa de Gavà, l'altre dia vaig tenir oportunitat de parlar amb ella i deia que estava molt agraïda a l'Ajuntament de Sitges per haver permès que la sorra que es dragava al port d'Aiguadols, que no és sorra de ningú, evidentment, hagués anat a salvar les platges de Gavà i que era una actuació de la qual estava molt agraïda al municipi de Sitges. Ens encanta que estiguin agraïts al nostre municipi, però potser ens agradaria estar més encantats nosaltres, no? D'aquí ve una mica el desencís del sector econòmic. Reitero que la solució ha de ser definitiva. El dragatge i l'aportació de sorres, no, jo crec que és una cosa que ha de ser mirada temporalment. I si no es vol que es faci mitjançant un vaixell que sembla el més lògic, doncs fem-ho amb camions elèctrics o fem-ho amb bypassos de 500 o 1.000 metres, cosa que sembla difícilment raonable, però és una solució. El dragatge continuarà a Sitges perquè cal garantir el funcionament dels ports, com ens han dit. De fet, el nou port de Sitges té previst tornar al seu calat inicial amb les obres que s'estan duent a terme enguany i això representarà un dragatge addicional, i ho sabeu perquè suposo que heu autoritzat, de 30.000 metres cúbics de sorra només ara en els propers mesos. La demarcació de sorra ja ens han dit que vol prioritzar que la sorra dragada torni a les platges per mitigar el problema de manca de sorra i per generar aquesta barrera natural contra els temporals o contra l'erosió de la costa. No sembla que sigui de sentit comú que aquesta sorra torni a anar a municipis que ens posen en pitjor situació competitives a nosaltres. Ho tenim al costat, fins i tot la sorra té la mateixa granulometria perquè prové de la platja de Sitges, té els mateixos components químics, és a dir, sembla, i no sóc especialista, però sembla lògic pensar que és molt més sostenible i ecològic retornar-la a les platges d'on ha sortit que posar-la en unes altres platges on les característiques segurament són diferents. La sorra és considerada per molts el nou or del segle XXI. Calen moltíssimes tones de sorra per construir cases, per construir autopistes, però també perquè tothom gaudim de les pantalles de vidre dels nostres dispositius mòbils, dels tablets, de les televisions. La sorra dels deserts, que tothom podria pensar, doncs utilitzem sorra dels deserts. La sorra dels deserts, per la seva composició química, no sembla que és la més adequada ni per la construcció ni per fer aquests, ni per poder fabricar aquests dispositius. Per tant, la sorra s'extreu eliminant muntanyes de canteres o de dragatges de fons marins, que per cert també fan creant una petita regressió en les platges dels indrets propers on es draga. No? Sembla que si hem decidit a Sitges augmentar la nostra superfície urbanitzable en un 20, un 30% en els darrers anys per dotar el municipi de més cases, més possibilitats d'habitatge i de més, No sembla raonable que haguem reduït un 30% els serveis de les platges simplement perquè no hi ha sorra. És l'únic motiu pel qual el 30% dels serveis de platges amb la nova licitació, que ha estat molt bé i ha donat una qualitat molt bona, però ha reduït el nombre dels serveis en un context de creixement municipal. També podria ser molt demagògic i dir que on s'estan fent totes les cases hi ha molta biodiversitat perquè hi havia camps. És a dir, podem dir, escolta, tot aquest 20% del municipi que estem utilitzant per noves necessitats habitacionals, doncs està molt malament perquè hi havia camps, hi havia insectes i hi havia molta biodiversitat. Bueno, podem arribar a l'absurd en el nostre plantejament, no? Jo crec que cal treballar en aquesta solució a llarg termini, però també a curt termini, perquè si no tornarà a passar, com el nostre nou regidor de turisme ens va dir recentment, no?, que estava molt disgustat perquè amb la Gay Pride i els Bears ens havien dit aquest turisme LGTBI que no tornarien a Sitges perquè no tenen lloc per anar a la platja i que preferirien anar a Torremolinos, no?, com ens va dir, o Benalmàdena. O sigui, doncs, això, evidentment, segueix creant una situació de desencís i tristesa en el sector econòmic de Sitges que veu que s'està perdent aquesta compatibilitat i la marca que tenim. Si es continua degradant les principals platges de Sitges, perquè podem parlar que Sitges té 20 i escaig platges, sí, però les principals, les que coneix tothom, són les que estan més degradades, la famosa marca Sitges, que tant prestigi dona al municipi, es continuarà degradant amb igual rapidesa, amb un impacte nefast en l'economia local i en la nostra capacitat de generar llocs de feina estables i no temporals i, per suposat, també en els ingressos de les arques locals, que són necessaris per seguir mantenint un nivell de serveis adequat pel nostre municipi. Els nostres veïns, Barcelona, Premià, Vilanova, estan fent accions tant a curt com a llarg termini per preservar les seves platges. A mi m'alegra sentir que nosaltres, per fi, i aquest Ajuntament, per fi, es posa en marxa per poder posar-nos en aquesta situació també. Qualsevol de nosaltres, i acabo, sap que si la nostra família o la nostra empresa no sap cuidar el seu patrimoni, té un problema. Encara és més greu si un municipi no sap cuidar el seu patrimoni perquè és propietat de tots els seus habitants. Esperem que la jornada d'avui sigui un revulsiu i agraeixo un cop més a la Carme haver-la posat en marxa. Moltes gràcies.
Gràcies, Òscar. Ara procedirem amb el Pere Andreu Ubach de Fuentes, investigador del CIMNE i enginyer de camins, canals i ports de la UPC, que ens presentarà la ponència Espigons inflables, una solució innovadora i sostenible al repte de la gestió dels sediments de la costa.
Hola, sí. Bon dia a tothom. Bé, avui he vingut a fer-vos una presentació explicant una iniciativa que tenim al Centre Internacional de Meteorologia i Enginyeria de desenvolupament d'una nova solució per a la gestió de les platges basada en espigons inflables. Ens plantegem com podem restituir la resiliència o la conservació dels sediments de la platja. Opció A. Restituir l'afluència de sediments des del hinterland de la seda litoral, és a dir, des dels rius, que els rius aportaven més sediments, ha quedat interromput per la regulació que fan les preses, que ja no aporten tant cabal i per tant no poden arrossegar tants sediments, i a la vegada les preses interrompen físicament el transport de sediments, o modificar les característiques del litoral, del territori urbanitzat a prop de la costa, que també tenen les seves rieres i petites lleres fluvials que poden aportar també sediments, però que el territori les ha fixat perquè hem urbanitzat i ja no es pot erosionar aquest territori. Aquestes dues opcions són bastant utòpiques. L'altra opció és reduir la pèrdua de sediments per acció de onades, o recuperem l'aportació de sediments des de terra o reduïm la pèrdua de sediments cap al mar. I per reduir la pèrdua de sediments per l'efecte dels onatges, hem de canviar el balanç de transport longitudinal i hem de canviar el balanç del transport transversal. Però com que aquest balanç és funció del temps, hem d'intervenir de forma intermitent. No podem fer una barrera permanent perquè l'acció del mar no és permanent, canvia, i ens hem d'adaptar a aquesta circumstància. I per això la proposta és de fer espigons inflables que podem inflar o desinflar en funció de les condicions del mar. Aquesta seria un esquema de què consistia l'espigó inflable. Bàsicament és una estructura fonamentada en el fons que es pot inflar o desinflar amb aigua, mantenint la pressió amb uns rigiditzadors interiors i una protecció per evitar punxades. D'aquesta manera, quan tenim un onatge favorable, desinflem l'espigó i mantenim la dinàmica natural. Quan tenim un onatge que ens és desfavorable, ja sigui perquè generarà una corrent longitudinal que no ens interessa, o ja sigui perquè causarà una corrent transversal que tampoc ens interessa, l'inflem. En funció del perfil de platja, si tenim un gra de sorra molt fi, com el cas de Sitges, o tenim un gra de sorra molt gruixut, com el cas del Maresme o Costa Brava, la cota de fonamentació de l'espigó a la distància que ens interessa instal·lar-lo farà variar la fonamentació. En casos on hi hagi molta profunditat, elevarem la posició de l'espigó sobre el fons per interrompre la part de més energia de l'onada, que és a prop de superfície, i mantindrem la possibilitat de circulació de l'aigua per sota. Això ho hem estudiat al nostre centre, és un centre especialitzat en mètodes numèrics, i hem fet les simulacions en el cas més desfavorable, que és quan només tenim l'espigó a prop de la superfície de l'aigua. I aquí veiem un experiment que vam fer a partir dels resultats que havíem fet numèrics per contrastar els resultats que obteníem. Això està fet al canal d'assajos d'onades del LIM, de laboratori d'enginyeria marítima de l'UPC. Tenim l'espigó muntat sobre una plataforma elevada sobre el fons. Aquí s'ha desinflat, aquí la figura està inflada. Com veieu, això s'omplirà d'aigua, aquí està omplint-se d'aigua, de manera que només posant l'espigó a la superfície, a la zona on hi ha més concentració d'energia, podem aturar el pas de les onades. Continuo amb la presentació i us vull fer una proposta en el cas de Sitges. Aquesta és una imatge actual de la badia de Sitges. Bueno, la foto està presa fa temps, però avui en dia no ha canviat gaire. On es veu que la badia de Sitges està molt intervinguda per la mà de l'home i la platja natural té ben poc. Aquesta és una ortofoto i veiem el port d'Aigua Dolç i les platges de la badia de Sitges. A la dreta del port d'Aigua Dolç hi ha la platja d'Aigua Dolç, a l'esquerra del port d'Aigua Dolç hi ha el sistema de platja Sant Sebastià i platja Balmins, i després tenim totes les platges de la badia de Sitges. És força evident que el port d'Aigua Dolç representa una interrupció del transport longitudinal de les sorres que venen des de la zona del Baix Llobregat. De fet, m'ha creat molt l'atenció la imatge de batimetria del professor Canals, que indicava que el port d'Aigua Dolç, l'espigó, el dic d'abric del port d'Aigua Dolç, està en profunditat inferior de 6 metres, quan se suposa que hauria d'estar més o menys a 10 metres. Per tant, totes aquestes sorres ja s'han acumulat al peu de l'espigó d'Aigua Dolç. La nostra proposta consistiria, primer de tot, en fer efectiu el bypass del port d'Aigua Dolç. Com? Evitant que les sorres s'acumulin al peu de l'espigó, interrompent el transport longitudinal pel port de l'espigó i, per tant, generant un dipòsit de sorra a la platja d'Aigua Dolç des de la que es pugui, per diferents mitjans, fer el bypass cap a on toqui. Per posteriorment passar a fer una protecció efectiva de tota la badia de Sitges, alimentant-la amb el bypass del port d'Aigua Dolç. En funció de les condicions d'onatge que incideixin, podríem inflar o desinflar selectivament els espigons que convinguessin segons la distribució de sorres a la platja i el transport que es preveiés, tant en funció de la direcció d'onatge com les característiques del mateix quan a període i alçada, i també pels onatges del sud. Finalment, comentar que aquesta iniciativa dels espigons inflables també tenim la intenció de fer-la compatible amb la recuperació de Posidònia, perquè en controlar les condicions de turbidesa i agitació a la zona protegida podem millorar les probabilitats de supervivència de les iniciatives de replantació en Posidònia a la zona protegida amb els espigons. I amb això acabo. Gràcies.
A veure, jo sóc Albert Bertran, sóc el president del Port de Sitges i també de Ports de Catalunya, o sigui, l'Associació Catalana de Ports. Aleshores, m'agradaria parlar del tema de les platges, però des del punt de vista dels ports, perquè s'han dit alguna cosa amb la que no estic d'acord. Per exemple, en el tema en concret del port aquest d'aquí, que és el Port de Sitges, Aiguadols. En aquest port no li va faltar cap bypass, senzillament, perquè no generem sorra per la part de llevant. O sigui, està pràcticament igual que quan es va construir el port. La sorra en aquí s'acumula per la part de ponent, que és la part de la bocana. I quan traiem la sorra de la bocana, doncs nosaltres evidentment que la traiem al nostre cost. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que es pensa que en els ports se'ns paga la draga i tot. No, la traiem nosaltres i l'oferim al poble de Sitges, perquè és la sorra, com s'ha dit bé abans, és la sorra de les platges de Sitges, la que estan aquí. I més concretament, la que està aquí davant del port, la major part és de la platja Sant Sebastià i de la platja de Balmins. Per tant, aquesta sorra tindria que tornar aquí a Balmins i a la platja Sant Sebastià. Vull dir, és que, com deia abans Diego, és d'una lògica vamos, aplastant. És una cosa claríssima que té que venir aquí. I si ens sobra més, doncs la portem més cap allà, que també al fi i al cap també n'arriba d'allà aquí davant. I després, una altra qüestió m'agradaria, o sigui, per defensar el tema dels ports, que és evident de que els ports alteren la dinàmica litoral. Vull dir, això és inqüestionable. Però des de l'Associació Catalana de Ports vam fer un estudi fa 3 o 4 anys de ficar la línia de costa, o sigui, vista a vista de dró, diguéssim, no? Tota la línia de costa i de com era a principis d'aquest segle i de com està ara. I veiem, no, inclús de molt més abans, sembla que era. Vam veure que ens va sorprendre, inclús a nosaltres mateixos, de que els ports alteren la dinàmica litoral, però l'alteren a favor i en contra, i que havien aparegut moltes platges que abans no existien, i era gràcies al port. Al final, els ports són com un gran espigó, i des del meu punt de vista, l'únic que s'ha demostrat fins ara que funciona per mantenir les platges són els espigons. Aquí tenim una mostra, aquí a Sitges. Potser tindríem que reorientar-los perquè el que funciona millor és el del Club Nàutic, que té una orientació diferent dels altres. Però si ara traiéssim tots els espigons d'aquí de Sitges, no quedaria ni un gra de sorra. Això és evident. I després també, tornant al tema concret d'aquí del port de Sitges, d'Aiguadols, si mirem per la finestra, és que es veu claríssim de que el Glòria, o sigui, hagués arribat fins aquí dins les onades, i si no han arribat fins aquí és perquè hi ha aquest port. Aquest port va rebre totes les bufetades de Glòria i va protegir les platges de Balmins i d'aquí de Sant Sebastià. Vull dir que els ports alteren la dinàmica, però a vegades és a favor, a vegades és en contra, i que els bypassos són necessaris amb alguns ports i amb altres no. No és el mateix un port de la Costa Brava que un port del Maresme, que els ports que estan al sud del Garraf. Són coses diferents, per tant hi ha que estudiar cada port, igual que estudiem cada platja que té una dinàmica diferent. Tan sols volia dir això, eh? Moltes gràcies.
Bé, bon dia, gràcies a l'Ajuntament per organitzar la jornada. Jo m'agradaria enfocar una pregunta concreta, perquè he vist al llarg de les presentacions, segur que segurament són molt escuetes i no dona temps a parlar d'una possible solució que en molts llocs de la costa, i escoltant a tots els comentaris, sí que és veritat que hi ha una cosa clara, no? Que les solucions que no són, que són per una platja poden ser un problema per la del costat, ho dic per tot el tema d'estructures rígides. Però sí que m'agradaria fer dues preguntes, i especialment cap al món acadèmic. La primera és, escoltant tots els comentaris i ficant tots els arguments aquests de la olla, aquesta olla que ha de bullir una solució, que a vegades les solucions, doncs, com hem parlat, són solucions per alguns però per altres no, potser no faria falta un planejament, una gestió integrada de tota la costa alhora i veure quines solucions pertanyen a cada lloc, perquè he vist que cadascú estudia una platja, un cert sector, però no veig una estratègia conjunta de tot el... o com a mínim en cèdules, per cèdules, no? I la segona és, tampoc he sentit a parlar d'una cosa que sí que es parla molt en molts documents de planejament de costa, que és la deconstrucció o el reajustament de la línia de costa. Ja no dic amb cases, però amb passejos marítims, traient els que siguin patrimoni, però els que no ho són, al meu poble hi ha un passeig que té 20 anys i està clarament sobre el que era la platja abans. No? Llavors, explorar aquestes solucions, si podríeu comentar-les una miqueta, simplement.
Jo concretament, sobre el tema de les platges de Sitges, des de fa molts anys, quan jo era estudiant, havien explicat que en realitat aquí davant del massís del Garraf hi havia, entre cometes, un riu de sorra, no?, que passava a prop de la costa però submergit, és a dir, no formava platges al llarg dels penya-secats del Garraf, no? Aquesta idea, que pot semblar així com fins i tot poètica, no?, vull dir, en realitat la trec perquè jo crec que per entendre millor, doncs, en fi, no la problemàtica, perquè ja sabem quina és, però la dinàmica sedimentària litoral de tot aquest sector de la costa, s'ha de mirar una mica més, sobretot cap al nord. I llavors el port d'Aiguadols molt bé, però jo penso que cap on s'ha de mirar més és el port Ginesta i també les platges de Castelldefels. És a dir, l'alimentació local de les rieres i tant que hi ha per aquí històricament ha sigut minsa i en el present doncs igual o nula, no? Llavors, clar, diu, home, és que això transcendeix el que és els límits del terme municipal, d'acord, però això no ens ha d'impedir doncs tenir aquesta mirada més àmplia, és el que diria, Així també com a aportació, addicional al teu comentari, d'acord?
És a dir, ens estem equivocant constantment. Els espigons moltes vegades han sigut errors, els espigons primers perpendiculars, després els paral·lels, per això hem canviat dels perpendiculars als paral·lels, després les solucions amb dragatges, després moltes altres solucions. Es va provar, es van provant, es va assajant, es va trobant a on la solució és encertada, a on la solució no és encertada, i anem progressant. I hem de seguir progressant. Dit això, també al fil del comentari del professor Canals, pel que fa a Sitges, hem de mirar cap a les platges del Baix Llobregat i molt en particular el riu Llobregat i la seva desembocadura. Quan s'ha fet la modificació de la desembocadura del Llobregat amb l'ampliació del port de Barcelona, al meu parer hi ha hagut un error, que ha sigut la construcció d'un espigó de canalització de la desembocadura del Llobregat que evita que les sorres que pot aportar el riu Llobregat sedimentin a la costa i les condueix a més profunditat. Al meu parer, aquest és un error i crec que s'hauria de corregir.
El canvi climàtic, la subida del nivell del mar, cada vez los temporales, por desgracia, son más frecuentes. Entonces, muchas veces, cuando tú tienes una infraestructura en la costa y es alcanzada por el mar una y otra vez, llega un momento que ya la idea no es reparación, sino eliminación. Aquí, por ejemplo, siguiendo los dictados un poco de la Ley de Costas y del Reglamento General de Costas, tanto Servicio del Litoral de la Generalitat como nosotros, cada vez vamos más a la par en evitar ocupaciones del dominio público marítimo terrestre. O sea, tiene que estar muy, muy, muy justificada una ocupación para tú, por ejemplo, meter algo en playa. Yo, pues, por poner un ejemplo, los restaurantes que toda la vida se han metido en playa, fijos, me refiero, que están allí 10, 20, 30, 40 años, esos cada vez va a ser más difícil verlos en la costa. O sea, una cosa es que estén los históricos, pero totalmente nuevos cada vez se van a ver menos. ¿Por qué? Porque se opta más por los de servicio de temporada, por los desmontables. ¿Por qué? Pues porque las playas, por desgracia, están en regresión, hay mucho temporal. Problema que hay muchas veces para el tema este que has comentado tú de la deconstrucción, pues tema social. Claro, no es lo mismo eliminar un espigón o un paseo a que, por ejemplo, tengas viviendas de personas. O sea, es un tema que se tiene que hablar mucho con Ayuntamiento, con Generalitat y las tres administraciones de la mano. Y el urbanismo muchas veces es el que tiene que liderar todos estos cambios. O sea, hay temas, por ejemplo, lo que en Ley de Costa se llama la servidumbre de tránsito, que suelen ser 6 metros que se dejan libres pues para el paso peatonal, para el paso de las ambulancias. Históricamente el urbanismo no ha respetado esos 6 metros y poco a poco se incita a los ayuntamientos a que intenten liberar ese espacio. Pues el espacio de dominio público igual. Hay zonas donde sí que es sencillo, pero otras es muy conflictivo y se tiene que tratar el tema con cuidado para que llegara a un buen entente, vamos.
Les resolucions, jo deia que s'estava treballant perquè l'any X això no es tornés a fer. Però no perquè no arribarem. X, com seguim amb aquesta dinàmica?
Bueno, por contestar a Montse, este es un tema, vamos, se refiere en concreto al dragado que se suele hacer año a año, que obliga a la DIA del puerto de Barcelona, se cogen unos determinados volúmenes de arenas de cerca de los alrededores de Port Ginesta y se llevan al Prat de Llobregat y a Gavà. La solución alternativa ya está encima de la mesa, ya se está trabajando en ello, que es iremos a coger la arena a yacimientos profundos. Pues puede ser a la menos 50, a la menos 60, a la menos 70. Problema de este tema, por lo que comenta Montse, que ya vamos tarde, esta tramitación de ir a yacimientos profundos exige evaluación de impacto ambiental. Se redacta primero el correspondiente proyecto, en este caso por la Autoridad Portuaria de Barcelona, y esa tramitación de evaluación de impacto ambiental, por desgracia, cada vez es más lenta. Últimamente estamos teniendo tramitaciones del orden de 1.5-2 años. Entonces, lo que nosotros habíamos propuesto, una solución, lo que comentas tú, el año X que se pudiera comenzar, se nos está retrasando X más 1.5-2, por desgracia, por las tramitaciones administrativas. Pero vamos, la solución, nosotros somos los primeros interesados en que se cambie lo antes posible. Pero, por supuesto, tenemos que respetar la legalidad y hasta que no estén todos los procedimientos terminados no se podrá hacer.
Vale, procedim amb la última pregunta.
Sí, hola, bon dia. Em dic Manel. També represento a Salvem les platges de Sitges. I va per a ti, Diego, ja que estabas contestando a casi todas. El proyecto que tenéis actualmente en el Maresme, la recuperación de playas, estamos hablando, ¿qué cantidad o qué metros cúbicos está dentro del proyecto vais a aportar en estas playas? Es que he escuchado una noticia, no sé, o tengo un escrito de La Vanguardia que habla de 350.000 metros cúbicos. ¿Vale?
Vale, pues
es una reflexión. No sé si es así o no, Diego.
Te comento. O sea, lo que es la estrategia del Maresme tiene multitud de proyectos. Se hicieron varias prioridades, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja. Estamos comenzando con los primeros que han tenido prioridad alta y esta noticia que has visto en La Vanguardia seguramente será de un proyecto que ya se ha iniciado, que es en término municipal de Premia de Mar. O sea, es justo al lado del puerto de Premia de Mar, se va a crear una playa de aproximadamente unos 800 y pico, 900 metros de longitud. Entonces, la idea es hacer un espigón, un dique exento en medio y cuando ya estén los dos construidos, venir con una draga y aportar 300 y pico mil metros cúbicos de arena para que esa playa se quede estable. Entonces, yo os comento un poco el procedimiento que se sigue. Primero se licita el proyecto. Ese proyecto, una vez finalizado, pasa información pública de todas las administraciones. Posteriormente se lleva a evaluación de impacto ambiental, que es lo que estamos comentando, que por desgracia tarda cada vez más. Antes estábamos por los 9 meses, por un año. Ahora ya, yo creo que es por el tema fondos europeos, que han llegado muchos de golpe a evaluación de impacto ambiental, se retrasa cada vez más. Una vez que pasa a evaluación de impacto ambiental, todos esos condicionantes se cambian en el proyecto y ese proyecto ya último definitivo con los condicionantes de evaluación de impacto ambiental cambiados es el que se licita y el que se ejecuta la obra. Ese es el caso concreto de Premia de Mar. Entonces, ahora actualmente se están redactando otros Hay uno, por ejemplo, que es Premia con Vilasar, que está ya terminado y va a pasar dentro de poquito tiempo a impacto ambiental. Se están comenzando ahora las redacciones, los tenemos a mitad en Cabrera de Mar, en Montgat. Hay multitud. Entonces, estamos trabajando incluso porque nos gusta que los municipios acepten esos proyectos, porque hemos tenido un caso en el que teníamos proyecto redactado, evaluación de impacto ambiental pasada, dinero de fondos europeos encima de la mesa y ha llegado al ayuntamiento y está en contra y no quiere que se ejecute. No quiero decir el nombre, pero está muy cerca de Premia de Mar. Entonces, como no queremos que eso se vuelva a repetir, lo primero que hacemos es hablar con los ayuntamientos e intentar ir de la mano. Yo siempre digo lo mismo. A mí lo que me fastidia, entre comillas, es que encontrarme un ayuntamiento que desde el primer momento te diga que no a todo. O sea, no quiero saber nada de la estrategia del Maresme, no quiero saber nada. O sea, que yo redactemos un proyecto, te enseñe ese proyecto y ese proyecto no te guste, lo entiendo. Oye, por esto y por esto no me gusta. Pero que antes de redactarse el proyecto, antes de ver las alternativas, antes de ver nada, ya me digas que no quieres nada de la estrategia del Maresme, eso es lo que tratamos de evitar. Por eso tenemos bastante contacto, sobre todo con los ayuntamientos reticentes, para hacer algo como lo que hemos hecho hoy aquí. O sea, venir un poco a comentar los aspectos técnicos, los aspectos administrativos, que yo sé que hay veces que es golpearse contra una pared. Sí, pero por lo menos lo intentamos. Vale.
Dos reflexiones muy importantes, sobre todo. Tema aportación de arena, hemos dicho 350.000 metros cúbicos, más o menos.
Aproximado, sí.
En Sitges, desde el 2013 al 2019, y estoy totalmente con Sara, en este caso, hemos hecho parches totalmente. Totalmente. Aportación, 231.000 metros cúbicos. ¿Qué pasa con la repercusión de la imagen? Y estoy con todos en contra de la draga. Todo el mundo, no queremos draga, nadie. Sí, es la realidad. Pero bueno, Sitges es un municipio, tenemos tres puertos deportivos y hay que dragar, sí o no. Vosotros lo decís como técnicos, ingenieros, lo que digáis. Dicho esto, la reflexión es esta. Maresma, 350.000, Sitges, 231.000 metros cúbicos en 7 años. Hemos hecho mal los deberes. La reflexión es esta, ¿se han hecho mal los deberes?
Yo creo que no, o sea, yo creo que hay que diferenciar estas aportaciones periódicas año a año, que es coyunturalmente se han ido haciendo de esta manera aquí en Sitges, y lo otro de lo que estamos hablando es un proyecto de medio-largo plazo, que yo creo que lo que aquí se demanda hoy, un poco por la visión así general, es que aquí en Sitges, o no sé si en una unidad fisiográfica incluso mayor, se haga algo parecido a lo que se está haciendo en la estrategia del Maresme, o sea, decir, solo la aportación de arenas muchas veces no es suficiente. Se tiene que buscar aportación de arenas más algún apoyo que haga que esa arena no se pierda en el corto plazo. Entonces, eso, lo que estamos diciendo, yo siempre que la gente cuando me pregunta, calculas mínimo 4 o 5 años desde que se comienza la redacción del proyecto hasta que se ejecuta. Entonces, eso es en lo que yo creo que se debería trabajar. Aquí, por ejemplo, hay un antecedente, que es el proyecto famoso que se ha tenido del espigón aquí en la playa de San Sebastián. Se tuvo reticencias, se estuvo hablando con Madrid, finalmente se ha desechado. Y uno de los últimos informes que hay del CEDEX, de este departamento que hay en Madrid de experto en obras públicas, es gracioso te venía a decir que lo suyo es que se hiciera un proyecto más global, que no se centrara únicamente en una playa, sino que se estudiara más y se hiciera un poquito más global. Y lo gracioso que digo es que en ese proyecto del CED decía, pero bueno, no hay problema, porque entre que se haga ese estudio más global y se proyecte ese proyecto para más playas, como se tienen las aportaciones de arena de los puertos cercanos, de la Bocana, cuando se draga, no hay problema. Entonces, claro, yo pensaba, la persona que ha escrito este informe de CEDEX creo que no ha estado por Sitges mucho últimamente.